Què tal? Molt bona tarda. Passa gairebé un minut al punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Arrenquem aquí una nova edició del Temps de Descompte. Avui dilluns 23 de novembre de 2015. I bé, en el doble duel que hem tingut aquest últim cap de setmana, Sitges-Igualada es va decantar finalment per als igualadins. A la primera catalana, el club de futbol Sobrense va perdre 1-4 davant el club de futbol Igualada. S'avançava el Sobrense amb gol de Didac al 43, però els visitants van acabar capgirant el marcador, jugant bona part del segon temps amb superioritat numèrica per l'expulsió d'Edu Díaz al minut 51. En fi, que toca refer-se, com vulgarment es diu, i pensar ja en el proper desplaçament que serà amb el camp del Catllà, un dels cuers de la categoria. Per cert, l'Igualada, gràcies a la seva victòria d'ahir, es col·loca líder, nou líder. A la tercera catalana, el Sitges va perdre, però tirarem també, com es diu en aquests casos, de tòpic. Derrota injusta, 2-1, al camp del Montserrat-Igualada. Més ocasions, dues pilotes al pal. Sensació agradolça, evidentment, per la derrota, però la confiança en un equip que, malgrat perdre, va fer les coses bé. Repassarem, doncs, com ha anat aquesta jornada futbolística, la número 12, tant a primera com a tercera catalana. També la quarta, amb la golejada que va aconseguir el Sobrense B, 10-0, li va fer a la Granada B ahir al municipal d'Aiguadols, un Sobrense B que en dues jornades s'ha fet 17 gols, 7 li va fer a l'Avinyonet i 10, com dèiem ahir, a la Granada B. D'aquí us comença, també saludarem l'Isidre Gómez, avui més en directe que mai, el tindrem aquí als nostres estudis perquè ens faci un repàs, com no també, dels resultats dels equips de la Blanca. El juvenil A, que es va refer de les dues últimes derrotes, guanyant 0-3 al camp de l'escola futbol Gavà, també bona victòria del juvenil B, que venia d'una ratxa negativa. En fi, d'aquí uns moments, com dèiem, l'Isidre ens posarà al dia pel que fa als resultats dels equips de la Blanca. En poliesportiu, en bàsquet, destacarem que el sènior A del bàsquet Sitges en la desena jornada de la Copa Catalunya va guanyar 65-81 a la pista del Collblanc Torrassa B. Repassarem tots els marcadors dels equips sèniors del bàsquet Sitges, en repàs també el futbol femení, el futbol sala, el rugby amb la derrota clara i contundent que va patir el Rugby Club Sitges a la divisió d'honor B al camp d'un dels favorits, el Sant Cugat, 59-10. Tot això i més, des d'ara i fins a les 5. I 6 minuts de la tarda. Arrenquem aquesta nova edició del Temps de Descompte fins les 5 en punt. Avui, doncs, repassant tot el que ha succeït en aquest darrer cap de setmana. Fred, perquè ha arribat així de cop. Per tant, ahir els esportistes i els que, evidentment, seguien els esportistes van haver de desafiar les baixes temperatures, sobretot els que van haver de jugar ahir a la tarda. El Sobrense aquí a Aiguadols, el Sitges a Igualada, en fi, que comença ja, com es diu, l'època més desagradable en aquest sentit. Comencem, però, a repassar ja tot el que ha passat futbolísticament parlant, i ho fem amb els resultats dels equips de la Blanca Subur. Avui saludem aquí als estudis a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Gràcies a vosaltres.
És molt diferent això que fer-ho per telèfon, eh?
Una miqueta, sí. Canvia...
canvia tot, eh? Bé, ara ens ho comentava fora de micròfon a l'Isidre, que una de les bones notícies, sens dubte, d'aquesta jornada ha estat el juvenil B.
Sí, que...
l'equip del Cano, que no...
Arrencat.
Arrencat. Sí. Una mica tard. Bé, una mica tard no, perquè és el principi de la temporada, però tenim ja un bon resultat de la juvenil B, tot i que fem les coses bé, comencem per dalt, i com dèiem, tot just en començar el programa, la victòria del juvenil A, que després de patir dues derrotes, la del camp del Marianao i la de l'altre dia aquí al Nupins Vens amb el Nàstic, doncs el conjunt del David Porres s'ha refet. Ja ens deies divendres que era una bona oportunitat per intentar, doncs, refer-se d'aquestes derrotes al camp de l'escola futbol Gavà, i dicho y hecho, 0-3.
I el David em comentava de que, així com a altres partits les coses no havien sortit, doncs aquí va sortir tot bé, tal com estava previst, i es havien emportat el resultat amb justícia.
Perfecte.
Sense tenir cap especulació ni cosa res.
0-3 va guanyar el juvenil de Preferent al camp de l'Escola de Futbol Gavà. I com dèiem, el juvenil B, que va aconseguir ja per fi sumar.
Pues el juvenil B s'enfrontava al Molins de Reià, fins vens ahir a la tarda, i va treure un bon resultat, 3-0. També va treure un bon resultat el cadet de Preferent, el cadet A, que s'enfrontava al Castelldefels A, i va guanyar per 1-2. No tanta sort va tenir el cadet B, que s'enfrontava al Cubelles, i va perdre per un resultat estrepitós de 7-0. En categoria infantil, l'infantil A s'enfrontava al sector Montserratina i van aconseguir un empat 2-2. L'infantil B es desplaçava per jugar contra el Quintinenc, Quintinenc A, i va treure un resultat tampoc no gaire positiu de 5-0 en contra. Finalment, l'infantil C jugava a casa i es va contra el Montagut Associació Cultural i va treure un resultat, al contrari de l'altre infantil, de 7-0 a favor. En categoria Alevín, l'Alevín A s'enfrontava al camp de la Noia i va treure un resultat de 2-3. L'Alevín B jugava a casa contra el Sant Boià E i va ser un partit de resultat de tennis, 6-3 a favor de la Blanca. L'Alevín C també jugava a casa contra el Cornellà H, un resultat de 4-2. L'Alevín D s'enfrontava contra el Ribes i el resultat va ser favorable al Ribes per 5-2. I finalment l'Alevier va treure un resultat positiu contra el Vilanova i la Geltrú D de 8-4. En categoria Benjamín, el Benjamín A, que continua molt fort en aquesta categoria, s'enfrontava al Marianao Poblet i guanyava per 1-3. El Benjamín B és un equip que aquest any va una miqueta fluixet i perdia a casa contra el Risto Stoikov A per 1-5. I finalment el Benjamí C s'enfrontava al Vistalegre A i traien un resultat d'empat 2-2. El Benjamí D aquesta setmana va descansar per retirada de l'Olivella.
De l'equip contrari. Doncs fins aquí aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca, 4 i 10. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si es vol quedar vostè, doncs serà benvingut.
Em quedaré, vinga.
Gràcies. Quatre i onze coneguts ja amb els primers marcadors en matèria de futbol base, els equips de la Blanca. Entrem ja en matèria també futbolística. Hem de repassar com ha anat la 12a jornada, tant a primera com a tercera catalana. Derrota del Sobrense, ja ho dèiem, 1-4, amb Aigua Dols davant a l'Igualada, i derrota també dels Sitges 2-1 a Igualada, en aquest cas al camp del Montserrat. Ens hi posem, però, i comencem, com sempre, per al grup segon de la primera catalana. No hi ha jornada que passi que en algun partit en concret doncs salti la sorpresa o alguna petita sorpresa. Una primera catalana que continua una setmana més amb un denominador comú i és la igualtat màxima. En fi, ja veuran ara quan els comentem la classificació. Els resultats d'aquesta 12a jornada han estat en Jesús i Maria en 0, Amposta 2, Viladecans 1, Terrassa 1906 0, Sant Ildefons 2, Vilaseca 1, Rapitenca 1, Castelldefels 2, Lleida B 3, Alcatllà 2, Torredembarra 1, Sant Boià 1, Balaguer 1, Vilanova 0, Vistalegre 2, Redis 1 i, el ja comentat, Sobrense 1, Igualada 4. Tenim nou líder, l'Igualada, gràcies a la seva victòria contundent al municipal de Badols. Es col·loca primer amb 22 punts, els mateixos que amb el Castelldefels. En tercer lloc hi trobem el Sant Boià, amb el Sobrense, que baixa fins a la quarta plaça, 21 punts també, 21 per Rapitenca, 21 per Terrassa 1906 i Balaguer també amb 21, 5 equips empatats a 21 punts. 20 per Lleida B, 19 per Viladecans, 18 per Vilanova i Vilaseca, també el Jesús i Maria suma 18, 17 per Vistalegre, 14 per Sant Ildefons, 13 per l'Amposta i els tres últims a la classificació són, una setmana més, el Catllà amb 5, el Redis amb 4 i el Torredembarra amb 3. Visitava ahir el municipal de Badols un conjunt experimentat, com és el Club de Futbol Igualada, i al final doncs, es van dur els 3 punts, el gat a l'aigua, com es diu també en aquests casos, i, de pas, assolir el liderat. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Com podem explicar aquesta derrota tan contundent? Qui no va veure el partit pot pensar, home, l'Igualada t'ha passat per sobre, t'ha fet un trajo... No. T'ha marcat 4 gols, sí. Fora de casa, costa molt en una categoria com aquesta. Bé, què va passar?
No, primer que l'Igualada és un gran equip, eh? Això, és un molt bon equip, té molt bon jugador. Jo estava mirant ara tots els jugadors que té l'Igualada. Home, té l'Eloi, que ha jugat amb el Vilanova, tercera divisió, té el Fran Arevalo, que ha jugat fins sí, i tot a segona A.
Un golejador experimentat com Fran Arevalo, sens dubte.
Té un porter sensacional i un home que té molta experiència en aquestes categories, però ja no de la primera catalana, sinó de segona B i tercera catalana, tercera divisió, perdó. Uh-huh. Sí, clar, és un molt bon equip l'Igualada i el marcador és enganyós. De fet, els dos últims gols van ser en els 3 minuts que va donar l'àrbitre d'afegit. Els 3 minuts de descompte. Allà van arribar...
És a dir, el partit podria haver acabat 1-2.
I fins i tot 2-2.
2-2. Ara ho comentarem perquè Didac té l'ocasió de fer l'empat a 2.
Sí, però és que abans, és que mira com va el partit. El partit, doncs, ells comencen molt fort i Nito està allà, salva el
Sobrense
de 2 gols, i després doncs, el Sobrense se comença a despertar, comença a controlar i, de fet, un passe magistral de Marco García a Didac. Aquest se'n va per cames, de los defensors, creua la pilota i marca el primer gol. Era el minut 43. Clar, tu te'n vas al descans, 1-0, i clar, canvia molt les coses.
La decoració canvia.
El que passa que quan estava a punt de xular l'àrbitre, de fet, marcar el gol i xular l'àrbitre, doncs Fran Arevalo veu al porter del Sobrense un xip adelantat, però gairebé del mig del camp, engalça un xut en forma de volea, que entra com un gust dintre de la porteria de Nito. Era l'empat, i clar, no és el mateix, ja te'n vas al descans amb un empat a 1 quan tenies l'1-0 assegurat, perquè de fet va ser en l'últim instant, no?
És a dir, marcar gol, Fran Arevalo i l'altre xiu a la fi de la primera meitat.
Exacte, i anar al descans. I a la segona part n'hi ha una jugada clau, l'expulsió d'Edu. Edu veu la segona groga al minut 51, el Sobrense es queda amb 10 jugadors i clar, aquí ja comença a notar-lo el Sobrense, això se li fa una miqueta al camp gran perquè li falta jugadors per tapar espais, ells la remenen, porten el control del partit i fins i tot et diria que potser se va esperar massa a fer un canvi al mig del camp, perquè es veia que doncs, l'equip igualadí anava rebassant bé al mig del camp i anava entrant força bé. I allà estava Nito, la defensa estava molt assegurada. Va donar un passet a darrere al Sobrense en aquests minuts. Arriba el gol d'ells, l'1-2, un gol bastant tonto, però res pot fer Nito, és l'1-2. I a partir d'aquí...
Estem parlant de minuts 60 i pocs.
Sí. De fet
63,
era...
63, em sembla.
De fet era el minut 63. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, té una ocasió claríssima un minut després... Over, que havia sortit instants abans, engalça un xut sensacional per l'escaire, però allà posa la mà el porter. El porter és un armari, el porter és un superporter. Posa la mà i treu la pilota quan ja entrava. Quina llàstima, podria haver sigut el 2-2. No? Però és que encara té una molt clara, doncs, el Didac. En una pilota també en profunditat, ell se'n va per cames, li guanya molt bé l'esquena als defensors, se queda davant del porter i xuta El que passa que el porter fent una miqueta de handball, de porter de handball, amb les cames, la treu a córner. Quina llàstima, perquè eren empatadors. I a partir d'aquí s'acaba el partit, perquè després ja, en temps d'afegit, ells marquen els dos gols que deixen el 4-1. Però que és enganyós, perquè el Sobrense fa molt més per fins i tot aconseguir empatar el partit i acaba perdent pel 4-1. Sí que és, davant d'un gran equip, me va agradar molt l'Igualada.
El Sobrense no va ser el Sobrense d'altres dies, Toni?
Potser no va, potser se va notar el Sobrense,
o el Sobrense que hem vist en aquest últim mes, potser?
Sí, és que lo va notar molt per l'ausència d'un jugador menys. De fet, a Balaguer ja van notar quan expulsaven a Edu.
Sí, sí.
Edu, que l'han expulsat dos cops, un va ser a Balaguer i l'altre cop ha sigut aquesta setmana, doncs...
Ja clar, el van expulsar, crec, recordar, a la final de la Copa Catalunya.
La final de la Copa, sí, sí. La final
que la Copa... es va perdre la primera jornada arran d'aquesta expulsió.
Sí, la final de la Copa el van expulsar, i, sí, exacte, i doncs que va ser quan el Sobrense va guanyar la Copa Catalunya. I el van expulsar a Balaguer i el van expulsar ahir. Es va notar. Sobrense lo va notar molt. A més, també va notar, per mi, el canvi de Marcos. Marcos García va demanar el canvi perquè doncs, estava tocat, estava un xip tocat i no volia doncs,
arriscar
més. Uh-huh. I va demanar el canvi. Quan ell va sortir, es va notar molt. De tota manera, sense jugar un gran partit, el Sobrense va poder empatar davant d'un equip de los que jo considero molt bons. Si l'any passat amb el mateix equip va patir per salvar la categoria, aquest any el que són les dinàmiques,
sí, sí, el que canvia d'un any a un altre,
aquest any pot aconseguir el campionat.
És difícil ara poder dir quins equips estaran a dalt. Bé, la part baixa ja està més definida, no? Com dèiem, amb el Catllà, amb el Redes i el Torredembarra, que són equips bastant sentenciats ja a aquestes alçades del campionat. Però en qualsevol cas, clar, ara seria molt difícil dir si serà el propi Igualada el que mantindrà doncs, aquest primer lloc molt de temps. El Castelldefels també està aquí, el Sant Boià, que també és un dels equips cridats a pujar a tercera, el Sobrense, que de moment aguanta aquí dalt, la Rapitenca, que ahir es va veure sorprès a casa seva. Per tant, doncs, encara queda
molt de campionat.
Queda
molt de campionat. El que passa que els que ja sortien de favorits era Castelldefels i Sant Boià. Castelldefels perquè havia perdut la categoria i s'ha reforçat per a recuperar un altre cop la tercera divisió, i el Sant Boià perquè fa dos temporades que la va perdre. Uh-huh. I l'any passat ja no va poder i aquest any vol intentar pujar. Sí que entremig està la Rapitenca, que té un equipàs, però és que està l'Igualada, que a mi m'ha semblat un molt bon equip experimentat i a molta classe.
I el Balaguer, que ha trencat una mala ratxa de 3 derrotes consecutives i ahir es va imposar per la mínima en els instants finals al Club de Futbol Vilanova.
Sí, va saber aprofitar la segona part, va saber aprofitar potser l'única ocasió claríssima en un gran xut que va tenir. El Vilanova va tenir 4-5 en la primera part, no va marcar i quan perdones l'acabes pagant, i el Vilanova ahir ho va pagar també. Uh-huh. Un Vilanova que a camp contrari és diferent, A casa ho guanya tot. A camp contrari li costa,
Està costant més.
Costa.
4-21, anem a escoltar el Josu, què deia després d'aquesta derrota. Evidentment, un Josu que no podia estar content per aquest 1-4 que va batir l'equip ahir davant l'Igualada.
Aviam, no sé si excessiu o no, és el resultat el que ha sigut, i ja no li podem fer res. Bueno, sí, l'expulsió de l'Edu és, però... Bueno, al final... Nosaltres hem de mirar què no hem fet bé, i ens l'hem jugat amb l'1-2 a l'últim minut, ens ha sortit malament, ens ha fet l'1-3, i l'última jugada és una pena perquè no és el mateix anar-te'n a casa a 1-2 que a 1-4, però bueno. Bueno, segueixo pensant que és molt fàcil pitar el Sobrense, xiular el Sobrense, però és que parli aquí no serveix de res, perquè no... És que no serveix de res que ho digui, però és que és el que penso. Avui l'arbitratge no és just. Òbviament, nosaltres no hem fet coses bé perquè ens han fet 4 gols, però el capità d'ell s'ha acabat el partit i bueno, ha donat colzes, ha parlat, ha fet... Bueno, però clar, es diu Fran Arévalo i ha jugat a tercera divisió i cobra molts diners i nosaltres som el Sobrense. A partir d'aquí, l'Igualada ha sigut superior perquè ha guanyat 1-4. Punt i final.
el gol que han marcat ells ja quan faltava un minut per acabar la primera part. També, si Sorrent se va al descans amb un gol a zero, potser a la segona part les coses haguessin canviat una miqueta, haguessin sortit d'una altra manera, no?
No, és el que et dic. Si nosaltres anem al vestidor com ens haguessin dit que anar 1-0 i no fer, no intentar anar pel 2-0 quan no toca i deixar espais a darrere, doncs potser l'escenari hauria sigut un altre, però bueno, això és Primera Catalana i avui crec que ens han fet una bona rebuda de Primera Catalana quan no està el Sobrense al 100%.
Home, els gols que han arribat al final de segon, perquè el Sobrense el que buscava era empatar, clar, estava jugant amb un jugador menys, ells doncs tenien molta avantatge i l'han aprofitat, no? Però potser no és just, no, el resultat final.
No, el resultat final és el que és i no, justícia, no sé, jo crec que el Sobrense s'ha fet mèrits per empatar, però també et dic que l'Igualada ha estat més encertat que nosaltres. A partir d'aquí nosaltres hem de veure per què ens fan els gols i sobretot a l'1-1 no podem rebre un gol tan fàcil i en el minut que el rebem. Després, bueno, a l'1-2 també podem discutir si el podem rebre o no, i nosaltres hem de tenir les idees més clares quan el partit es posa així i no jugar amb el cor com hem jugat els últims 15 minuts que hem jugat amb el cor en comptes amb el cap. Aquests partits, si els jugues amb el cor, normalment surten creu i ha sortit creu.
Potser amb un altre arbitratge ara estaríem parlant d'un altre resultat.
No, l'àrbitre és el que és. Jo no estic parlant d'això. Jo estic parlant de que l'àrbitre ha decidit molt bé expulsar l'Edu perquè es treu un tio de sobre fent-li falta i és targeta groga i és la segona. I jo només dic que els jugadors de l'Igualada també han fet bastantes faltes com per poder quedar-se amb 10 algun que altre jugador. Només dic això. Jo no sé si amb un altre àrbitre hauria sigut un altre resultat o no, perquè no és impossible de saber-ho. L'Igualada ha sigut superior, ens ha guanyat i ja està, i a partir d'aquí dimarts torna a entrenar.
Les lesions també ha passat factura al Sobrense, no?
Perdona?
Lesions.
Bon, lesionat, tenim el Geri només.
Geri, Marco García ha tingut que canviar.
No, quan guanyem tots i quan perdem tots. No estic d'acord aquí. Els que han sortit han tingut la possibilitat d'empatar i no ho hem fet per mèrits nostres, però crec que ens hem tingut. Crec que han tingut dues ocasions clares de gol per poder empatar i no les han fet.
No he tingut cap vida.
Per això t'ho dic, que al final ells també juguen, són un bon equip, són un equip que està fet per estar dalt, amb molts diners, i nosaltres competim contra aquests equips i hem de saber rebre les derrotes. No podem sempre excusar-nos en terceres persones. Avui han sigut superiors perquè han estat més encertats que nosaltres i ja està.
És la Primera Catalana, això, eh?
És el que et deia, quan el Sobrense no està 100% bé, patim, i quan patim doncs a vegades reps gols, i avui doncs és una mica una hòstia ben dada al Sobrense perquè al final te'n vas amb l'1-4 i ningú se'n recorda que l'1-2 era el minut 46, però la gent veu l'1-4, no veu el partit. Llavors, per això et dic sempre que a mi no em val jugar molt bé al futbol si després no guanyes, doncs avui és el mateix. No val veure el resultat, no val que hem tingut el 2-2, sinó que hem quedat 1-4. I jo crec que no hem estat encertats els últims minuts. Torno a dir-te, hem jugat amb el cor en comptes del cap.
Ara aquest partit ja és història, i ha de treballar ja la propera jornada. Si no recordo malament, anem al camp del Callà, no?
Sí, bueno, un altre partit a cara de gos, imagina't. Un equip que està baix contra un equip que no vol estar baix, no som nosaltres, i serà un partit molt difícil. Tindrem un parell de baixes segures per sanció, per lesió, intentar que no tinguem més, i si no, doncs amb els que tinguem, doncs a donar la cara i intentar guanyar el Catllà.
4 i 27, 3 per tant per arribar a 2 quarts de 5. Això és el que deia el Josu. Un Josu, suposo, Toni, doncs amoïnat una mica per aquesta derrota.
Sí, no estava conforme del tot, però conforme a com havia anat el partit, perquè de fet ell també diu clarament que té dues ocasions per empatar i no s'empata, i s'acaba perdent per un resultat però gens just, no? Perquè perdre una
tu li preguntes quarta... en un moment de l'entrevista sobre els lesionats, si Calgeri ahir no pot jugar, Marcos García doncs amb problemes físics...
I per mi se va notar molt aquest
acaba jugant minuts. Però juga amb el Subové,
sí.
En fi, tampoc tens el Josep Maria, clar, evidentment no ha de servir d'excusa tot això, però són baixes significatives.
Sí, i fins i tot jo, com a ell, no m'havia quedat molt content amb l'arbitratge, no? Per petits detalls, no? Petits detalls que sumen. Jo li vaig preguntar doncs, si hagués sigut un altre a l'àrbitre. Si l'arbitratge hagués sigut un altre, potser el marcador hagués sigut diferent. Ell no va voler parlar de l'àrbitre ja després.
Sempre és millor no posar-se en segons quins jardins. En fi, que toca passar pàgina, com es diu en aquests casos, i pensar en el Catllà, Toni.
Sí.
Un Catllà que està, doncs, no direm sentenciat, no m'atreveixo a dir-ho, però és un dels equips amb problemes a la cua de la classificació.
Sí, però ten en compte una cosa, que es tindrà que treballar moltíssim.
No, i tant, això
no serà fàcil.
No.
Aquí no regalaran res i tindrà que treballar molt el Sobrense per guanyar els 3 punts. Jugar seriosament, com acostuma a jugar el Sobrense, però que el Callà, tot i que té 5 punts, anirà a guanyar els 3, perquè és l'única solució per salvar categoria, anar sumant.
D'entrada ja saps que no podràs comptar amb l'Edu.
Ja. Un davanter menys.
Recuperarà
Geri segurament. Clar, Geri
depèn de com evolucioni aquesta setmana. Veurem el que triga Josep Maria Mercè. No li deu quedar massa.
S'està fent llarg,
però evidentment
s'està fent
llarg,
molt llarg.
Amb ell, personalment, suposo que més que ningú.
Sí, sí, sí.
Perquè deu estar desitjant ja vestir-se de curt.
Però això segur. El que passa és que els que estem acostumats a veure els seus gols... decisiu moltes vegades, doncs clar, lo trobem a faltar molt.
4:45, vinga, passem pàgina i anem cap a la tercera. Temps per repassar ja amb aquests marcadors de la tercera catalana en el seu grup 12, que han estat aquests. Olivella 3, Fàtima 1, Sant Cugat, Ses Garrigues 0, Martinenca 1, La Granada 1, Carme 1, Piera 1, Sant Pere Molanta 3, primera victòria, si no m'erro, del Sant Pere Molanta. Riu de Villas 1, Castellbí 1, La Múnia 4, Joventut Ribatana 2, Anoia 0, Cubelles 2, Martorell B 2, Calaf 1 i Montserrat Igualada 2, Sitges 1. Aquí també tenim nou líder, el Montserrat Igualada, gràcies a la seva victòria d'ahir davant el Sitges. Es col·loca primer amb 28 punts, però empatat amb el Cubelles. Tercer, Martorell amb 27, quart el Calaf amb 26, la Múnia en té 25, el Sitges, que ni puja ni baixa, es manté en aquest sisè lloc amb 22 punts. 21 per la Juve, 18 per Martinenca, 16 per Olivella, 15 per Piera i la Granada, 14 per Sant Cugat, Ses Garrigues, 14 punts també suma el Carme, 12 per Anoia, el Castellbí, que és quart per la Cua, en té 9, 6 per Sant Pere Molanta, 6 punts també pel Fàtima i Cué, el Riu de Villas, amb només 3 punts. En fi, Toni, que no ha estat una jornada de grans sorpreses, més enllà, com ressaltàvem, aquesta primera victòria del Molanta.
Sí.
Al camp del Piera, que és el proper rival dels Sitges.
Un Piera que venia d'empatar al camp de la Ribatana 5-5,
Sí, sí, un resultat d'aquells increïbles. Més enllà d'això, com dèiem, Toni, no... Bé, el Cubelles que continua guanyant els seus partits, 0-2 al camp de l'Anoia, un golet més de Francesc Medina, que no s'atura. En el gran partit de la jornada, el Montserrat Igualada va guanyar 2-1 al Sitges, ara ho comentarem. El Martorell B, que s'enfrontava a un conjunt difícil com el Calaf. Tinc els meus dubtes sobre el Calaf. No sé si farà una miqueta com va fer la temporada passada, que sí, va començar molt bé la temporada, però a mesura que anaven passant les jornades, les setmanes i els mesos, doncs...
Se desinflava, no? Mm-hmm. Sí, el que passa
sí que van haver dos equips que van marcar una miqueta les diferències, com l'Òdena i la Fundació Leti Vilafranca l'any passat, però recordo que el Calaf va fer un molt bon inici de campionat.
Això serà jutge, eh?
Pot ser.
Jo penso que serà un jutge molt interessant al final del campionat, no? A més, el Calaf és un equip molt seriós a casa seva, i perd una miqueta, doncs, a camp contrari. L'està passant el mateix al Martorell. Martorell està més fluix a casa i guanya tot a fora. Tan sol ha perdut un partit amb el Cubella, 5-0. Uh-huh. Però clar, és que el Cubella està ara en un moment molt dolç i té jugadors desequilibrant i jugadors que fan gols, com el cas de Francesc Medina, que cada setmana o te marca dos gols, o te marca un, o te marca tres. Uh-huh. Però cada setmana fa el seu golet.
I el Montserrat Igualada, que ja està líder. És un dels equips que s'hi ha de comptar, evidentment, tot i que si veus el partit ahir, dius sí, el Montserrat és un molt bon equip, té molt bon jugador, sobretot dos, el número 10, que és el seu màxim golejador, Aitor Martínez, i el dorsal número 20, qualitat pura, Àlex Llanes. Aquests dos jugadors són els autèntics motors que fan rutllar amb aquesta màquina que es diu Montserrat Igualada. Però ahir el Sitges va ser millor. Només va faltar, doncs, treure un, com a mínim, un punt.
Sí, de fet ho va tenir molt a prop, no?
Va estar molt a prop, va estar molt a prop.
I fins i tot va merèixer un punt perquè va estar ballant dos pilotes.
Fixa't, Toni, que ells al minut 5 s'avancen al marcador. Fan l'1-0 de penal, marca Aitor Martínez, aprofitant doncs, que l'àrbitre va xiular als 11 metres per unes mans d'Eloi a l'àrea. Bones ocasions dels Sitges. Primera de Roberto, al 14. Segona de Morillas, al 15. Morillas de nou, al 19. Pilota al pal. Morillas llepant al pal de xut, potser massa creuat, al 56. Pasqua, de nou, remat al pal, minut 67. I el que hagués pogut suposar l'empat a 1, doncs acaba convertint-se en el 2-0, perquè dos minuts més tard que Alejandro Pasqua estavellés la pilota al pal, al 69, el central Santi Ramos, de cap, a la sortida d'un córner, fa el 2-0. Penses que a partir d'aquí es pot haver acabat el partit, però Alejandro Pasqua, amb un bonic gol per sobre del porter, al 76, com dèiem, fa el 2-1. I penses, potser sí, encara hi ha temps. Tens 14 minuts, més l'afegit, que no serà massa, perquè l'arbitratge d'ahir també és d'aquells que fan run-run, una miqueta. La banqueta del Montserrat Igualada, que és molt enèrgica, diguem-ho així.
Té ofici.
Té ofici. Uh-huh. Molt de moviment a la banqueta del Montserrat Igualada i a la banqueta dels Sitges, tothom assegudet i l'àrbitre a sobre li crida l'atenció quan Manel o el seu segon, Carlos Martínez, doncs protestaven alguna acció. Clar, quan veus això penses no va massa bé la cosa, però en qualsevol cas l'arbitratge no massa bo, però el resultat és el que és, i aquest 2-1 que et deixa aquella sensació agradolça de dir, ostres, he estat millor, he arribat a porteria més vegades, he creat més ocasions i ells amb un parell n'han tingut suficient.
Sí.
I aquesta és la lectura una miqueta del partit d'ahir.
I jo me faig la pregunta i
un Sitges que
tu...
passera acaba amb tota la carn a la graella, amb Nico, amb Albert Barberà.
Ho va provar tot, tot. Però jo me quedo amb la pregunta aquesta. Des de que va marcar Alejandro Pasqua fins que acaba el partit, va acabar el partit, es va jugar molt?
No massa.
Ja està.
Sí que el Sitges, evidentment, va viure gairebé a l'àrea del Montserrat Igualada, però evidentment, clar, faltes, faltetes, clar. Ara m'aturo, ara caic, ara protesto...
Clar, clar.
Bé, és un equip experimentat també, el Montserrat.
Clar, i més al seu camp, no? Mm-hmm. Més a les Comes, no? Sembla que les Comes li va ser com anell del dit a
sí, sí.
Aquest equip,
el
amb Montserrat
Igualada.
Amb el d'ahir
són 6 victòries les que ha aconseguit.
Lo ha guanyat tot.
De moment, de llarg, el partit d'ahir és el que li costa més, perquè com comentàvem divendres, Toni, tot havien estat...
Tot havien sigut golejades.
Golejades, sense dubte, i bé, ahir aquest 2-1, que deixa el Sitges sense sumar, que quan acaba el partit penses, ostres, estic a 6 punts del mateix Montserrat, a 6 del Cubelles, però ara ho escoltaran, parlant amb Manel Rodríguez, ell potser no li dona importància al fet que ara estiguis a 6 punts.
Home, le té que donar importància, el que passa que le treu importància perquè queda molt de campionat.
Queda molt de campionat.
Montserrat, Igualada, té que venir aquí al municipal, el Cubelles té que venir al municipal, pot passar moltes coses, se tenen que enfrontar entre uns i altres. No tan sol és el Montserrat, Igualada, està el Calaf per mi, està la Joventut Ribatana, tot aquests poden fer feina. Per això, clar, ell treu importància, tot i que li dona importància a aquesta derrota, perquè, clar, penso... no és el mateix sumar els tres punts que no sumar-los.
Evidentment, i jo penso que ahir el Sitges també li va dir al Montserrat Igualada,
jo estic aquí,
soc tan o més candidat que tu.
Correcte.
El Montserrat ho serà, evidentment, com ho pot ser el Cubelles, com ho pot ser el Martorell B, però el Sitges ha d'estar preparat per afrontar, doncs, aquests duels més directes de cara a la segona volta, quan, com deies, Toni, el Cubelles et vingui aquí, el mateix Montserrat et vingui aquí, el Martorell B et vingui aquí, l'únic de dalt que tu has d'anar allà és el Calaf, que aquí ja et va guanyar a 4.
Sí, que... Potser que allà, aquest... pots, que allà són, quan tu vagis, pots treure un bon resultat. Sí, depèn de la dinàmica d'ells i la dinàmica teva. No?
Anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez després d'aquest resultat, d'aquesta derrota 2-1. El vestidor s'enrabiatat, doncs, perquè van estar molt, molt a prop d'obtenir un bon resultat, però al final, doncs, derrota, com dèiem, 2-1, i aquestes eren les valoracions que feia el míster dels Sitges.
Sí, penso que hem sigut molt superiors i se n'anem derrotats. És una sensació agridolça, perquè per una banda t'has medit potser el millor equip de la categoria i l'has superat de dalt a baix, però per altra banda no t'emportes cap punt que hagués sigut important puntuar avui aquí.
Vull dir que hi ha faltat potser una mica més d'encert.
Gol.
Sí.
Gol, perquè les hem tingut de tots colors. Hem fallat molt davant de porteria i bé, davant d'això, doncs, mala sort, no, fujo. Un altre dia en tindrem menys i ficarem 3. Avui les hem tingut molt clares i no han entrat, ha sigut una pena.
Potser el 2-1 ha arribat un pèl tard, no? Quedaven 14 minuts, sí que l'equip ha acabat abocat a l'àrea d'ells, però no ha estat suficient.
No, jo penso que més que el 2-1 ha arribat tard, penso que el 2-0 ha arribat,
sí,
en un moment que ningú s'ho esperava, amb un córner, d'una manera molt tonta. I res a dir, veníem de fotre una pilota al pal la jugada anterior, que era a l'1-1 i ells morts, i nosaltres en tot. Penso que el pal, l'última jugada del pal nostre canviava el partit i no l'ha canviat, i per contra, doncs, hem tingut la sort de fotre el gol de córner, i tot i així hem tingut alguna més clara, però no, avui no era el dia per fer gols. I bueno, i ells han tingut la sort que amb dos pilotes aturades, un penal que em diuen que és molt dubtós i un córner que no hem defensat bé, ens han fet dos gols, i no recordo cap ocasió més d'ells. Un equip que és el màxim golejador de la categoria i que té tots els jugadors que fan més gols, i avui no han fet res.
El Sitges l'has vist superior, com deies, eh?
Jo crec que sí, vaja, a mi m'ho ha semblat. De la primera part hem sortit una miqueta més a aguantar-los, molt bé, un fet perfecte, no és un generat pràcticament gens de perill. El que passa que la segona part havíem d'apretar més amunt perquè necessitàvem marcar i pronunciar el partit. Ho hem fet, hem apretat molt a dalt, hem arriscat molt, ho hem fet molt bé, l'equip molt junt. Avui l'equip a mi m'ha agradat molt, sincerament, t'ho he de dir. Ha sortit tot el que hem treballat, el que hem parlat, ha sortit molt bé. Fallat, doncs allò que no pots controlar, no? L'encert final de cara a porteria, l'última que té Pasqua, que la tira al pal. Pasqua d'aquestes en falla una de cada 20 i ha anat al pal.
La derrota suposa un pas enrere, no?
Bueno,
equips
no,
com el Cubelles i aquesta gent se'n van de 6 punts. Potser el problema és que ara cada cop que l'equip per algun punt és el marge d'error és menys.
No, jo sincerament no, la classificació no em preocupa. No és una cosa que em preocupi. Jo crec que el Montserrat Igualada d'aquí a final de temporada, el Cubelles perdran punts. Potser nosaltres també en perdrem, però queda moltíssima lliga, 6 punts són 2 partits, no és cap barbaritat. No estem com quan vaig arribar a 9 o 11 punts. Estem a 6 punts, hem de guanyar diumenge, que tindrem un partit dissabte, que tindrem un partit complicat, recuperar el sabor de la victòria i tornar enganxant-nos a dalt i ja està. No? Si estem a 4, 5, 6 punts, ara potser està estar no fa mal, no? Perquè potser no ets l'outsider. Si veus el partit avui, pregunta'ls a ells qui és el millor equip que han vist aquest any. Però realment no hem tret punts, que és l'important, però no, tampoc és una preocupació excessiva. També el resultat és molt ajustat, a casa podem donar-li la volta, el gol a veraix. Sempre hem dit, les lligues es guanyen al camp del Fàtima, al camp del Carme, als camps que saps que aquí pots venir, bueno, tot i que te'n vas amb molt emprenyat perquè no ho has merescut, però aquí pots venir a perdre. El problema no és aquest, el problema és que si haguessis vingut aquí i t'haguessis fotut 5, dius, però has vingut aquí i el normal avui és un resultat de 1-3, però no ha sigut.
Malgrat la derrota, de manera, avui el Sitges ha dit que està només candidat a Montserrat.
Jo crec que el Sitges, jugant així, pot perdre, però com han perdut. Sí. Bueno, doncs perquè no t'han entrat, ells han tingut la sort d'aprofitar el que han tingut i ja està. Però això és futbol i sempre ho hem dit, que un partit pot perdre perquè tinguis mala sort. Ha sigut així, no hem perdut perquè ens ha superat el rival. Per tant, bueno, jo estic molt content dels xavals, han fet un desgast brutal. Avui estava tota la plantilla aquí, els que han jugat, els que no han jugat, els que no s'han vestit. Jo penso que el grup ara està molt fort i ara el que hem de mirar, sobretot, és de guanyar el Piera, que no serà un partit fàcil, i recuperar el to i ja està, no passa res. Ara el que em preocupa és guanyar el Piera, el més important de tot. A partir d'aquí ja parlarem de lo que ve.
L'última, Manel, suposo que el vestidor està fotut, no? Amb ràbia, amb aquell punt de ràbia, suposo.
Home, el vestidor està rabiós perquè... Bueno, estem molt desconformes també amb l'arbitratge, amb el tracte que hem tingut. Penso que ha sigut bastant trist. I després, perquè no t'has merescut perdre, quan si te'n vas d'aquí perquè t'han superat, t'han guanyat, doncs bueno, dius, vale, doncs us dones la mà i ja està, no? Però d'aquesta manera fa angoixa perdre i ja està, no passa res, però és futbol, eh? Vull dir, aquestes coses passen mil vegades durant la carrera d'un. I torno a repetir, el més important ara, guanya diumenge el Piera, dissabte el Piera, hem de començar a pensar en el Piera i obrir-nos d'això ja, vull dir, quedar-nos en el bo. Bueno, no hem puntuat, mala sort, estem a 6 punts, no estem a 12, queda moltíssima lliga i si nosaltres fem la nostra feina, aviam, jo no he vist res de l'altre món tampoc. Vull dir que aquest equip, el dia que li tingui dos baixes, serà un equip normal i corrent i tindrà, patirà el camp que menys ho pensin. Vull dir que no, tampoc és una preocupació excessiva.
Això es diu confiança cega en l'equip.
No, jo amb el meu equip tenia confiança. Quan vam empatar Castellví de la Marca, no la tindré ara i la tinc total. Vull dir, no tinc cap dubte. Hi ha molt bon jugador i hi ha un bon ambient i hi ha ganes de pujar, hi ha ganes de treballar. Futbol és un joc, a vegades et surt cara, a vegades et surt creu, però si fas les coses bé, el normal és que et surti més vegades cara que creu, no? Avui no ha sortit bé el resultat, però jo estic molt content del desenvolupament. Si a mi em diuen quin partit ha de fer el Sitges avui per guanyar aquí, dic aquest. És que és el que havies de fer. Que no has guanyat? Bueno, el rival també juga, ha tingut més sort que tu, serà de felicitar i ens veurem a la tornada.
Tres quarts i un minut a cinc. Aquestes eren les reflexions en veu alta que feia Manel Rodríguez després d'aquesta derrota 2-1 al camp del Montserrat Igualada. I bé, com deia el propi Manel, Piera.
Piera i la Múnia, no?
Piera i la Múnia, sí. És el calendari que li queda als Sitges. Abans no arriben festes, no, perquè ara hi ha Piera, l'altre cap de setmana, descans, que és el pont de la Puríssima. Després vas al camp de la Múnia.
I el parèntesis, no?
I reps aquí, ara no ho recordo, però serà l'últim partit abans de festes. Queden tres partits per acabar el 2015. No sé, Toni, com ho veus?
Home, a veure, el Piera, el Sitges té que guanyar-lo aquí. El Sitges té que fer fort aquí al Municipal i guanyar el Piera. Piera està per al mig de la taula.
Sí, està desè, 15 puntets, una zona bastant còmoda.
Se sentirà còmode aquí, al camp del Municipal, perquè clar, està acostumat a jugar en un camp encara més petit.
El camp del Piera és aquell que... Tothom sap com és el camp del Piera, eh?
De tenis taula.
Hi ha gent que... L'Isidre encara el tenim aquí, posa el micro. Camp del Piera és...
una capsa de mistos.
Tothom sap, el Camp del Piera diu, sí, sí, home, i tant, el Camp del Piera. És d'aquells històrics petitons, eh?
Sí, sí, allà és de tenir taula.
Sí, 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 sí. Però bé, s'haurà de jugar, s'haurà d'intentar sumar els 3 punts en una jornada a la que ve en què no hi ha masses enfrontaments així que puguin...
decidir alguna cosa,
decidir alguna cosa en forma de pèrdua de punts, eh?
Sí. Home, però...
sí, teòricament són rivals entre cometes assequibles per als de dalt.
Sí, però
alguna
sorpresa caurà, mm-hmm. I tu si l'aprofites i cau alguna sorpresa és curses diferències.
Veurem com va la cosa. De moment, com dèiem, Montserrat, Igualada i Cubelles manant en aquesta tercera catalana. I vinga, avui que tenim allò un palet més de temps, repassarem també el grup 10 de la quarta catalana, Toni. Aquí sí que la cosa potser està més clara, no? Entre 4 o 5 equips, Sortoneng, Les Cabanyes, Can Cartró, Sobrense B i Ribes. Ribes que va punxar ahir, va perdre 4-2 al camp del Sant Sadurní, però Sortoneng no falla, Les Cabanyes no falla, el Can Cartró també aquí dalt, el Sobrense que ahir va fer, doncs... 10 gols 10-0 a la Granada B.
Sí.
Un autèntic passeig.
Sí, el Sobrense, de fet el Sobrense és el millor de tots els que queden després, i lo està demostrant, no? El que passa que al Sobrense li falta, això sí, donar aquell passet endavant amb equips com el Can Cartró, que va perdre, uh-huh. Amb equips que van a dalt, no? Aquí és on el Sobrense té que donar aquell passet endavant. Ja lo donarà, no? Perquè si va marcant gols, motiva l'equip, no? Però jo penso que és cosa de l'Hortoneng. L'Hortoneng no ha perdut cap punt, l'ha guanyat tot. Tot el que ha jugat l'ha guanyat, per a mi és l'equip referència, l'equip que estarà a dalt, l'equip que si no es torça molt pujarà. I després entre el Ribes, Les Cabanyes i Sobrense també pot lluitar, lluitaran per la promoció, uh-huh. Si tot continua així, perquè és que la diferència ja de l'Hortoneng és es comença
bé,
a notar.
Respecte al Sobrense està a 6.
Clar. I respecte sí, sí. Al Ribes, a 8?
No,
a 6,
també
a 6.
Sobrense B i Ribes estan empatats a 24 punts.
A 6 punts, mm-hmm. Però clar...
bé, no és una distància insalvable. De la no. mateixa manera que dèiem que el Sitges està a 6 del Montserrat i el Cubelles...
sí, amb la diferència que l'Hortoneng ja ha jugat amb, sí. amb equips que estan a dalt, i Les Cabanyes sí que ha jugat amb el Ribes, però al Ribes encara li queda per jugar, i el Sobrense pot fer una miqueta, se pot aprofitar ell mateix, però també fer una miqueta de jutge, no? Mm-hmm.
Els gols d'ahir, Guillem Vinyola en va fer 2, Didi Prat en va fer 2 i els altres se'ls van repartir entre John, Gonzal, Mela, Marcos Espigado, que ahir va reforçar de luxe, sens dubte, per aquest Sobrense B, Eric Delgado i Albarrán, en aquest cas, en gol en pròpia porta d'un jugador de la Granada B. Anem a escoltar el que deia Ernest Serra després d'aquest partit, declaracions que va enregistrar el mateix club de futbol Sobrense.
El partit d'avui amb la Granada B, bueno, del que portem la temporada potser ha sigut el que ens ha costat menys, perquè hem entrat molt bé dintre el partit, i quan, bueno, això que parlem amb els nanos, quan un partit entres tan bé i de seguida se't posa de cara, després ja resulta molt més fàcil. Tot i això hem continuat, a pesar de que el resultat en seguida se'ns ha posat de cara, hem continuat amb la mateixa intensitat i, bueno, de fet estem molt satisfets amb el partit d'avui. I una miqueta la valoració de la temporada, bé, vam començar molt bé, amb 6 victòries consecutives. Després, per mi, sota el meu punt de vista, un dels millors partits que havíem fet, que era davant de l'Hortoneng, no vam estar afortunats a les àrees, diguéssim. I, bueno, vam tenir 2 ensopegades consecutives, que ens van fer dubtar una miqueta. Però bé, amb els 2 últims partits, 0-7 la setmana passada a Vinyonet i el resultat d'avui, espero que ens tornin a donar confiança per intentar fer el joc que volem fer.
Doncs una miqueta de valoració la que feia Ernest Serra, el míster del Sobrense B, després d'aquesta golejada en 10-0 el Granada B i el Sobrense B, que ara li recordàvem al Toni, jugarà al camp de la Penya Jove aquest proper diumenge, un quart d'una.
Sí, el derbi...
Ja ens ho deia el Manol l'altre dia a la tertúlia, que sí, ara li venia a Can Cartó i Sobrense B, que aquests dos partits no els comptava massa, però veurem aquesta Penya Jove com reacciona al canvi d'entrenador amb Guillem a la banqueta.
Sobre el paper, el Sobrense més equip. Sobre el paper, més favorit el Sobrense. Però clar, juguen al seu camp, té nou entrenador la Penya Jove, i ja és el segon partit que lo portarà des de la banqueta en Guillem. Clar, això és el que pot variar una miqueta, però sobre el paper, Sobrense és més favorit.
Veurem. Partit que jugaran aquest proper diumenge amb un quart d'una del migdia al camp municipal de les Roquetes. 4:53. Obrim plana poliesportiva en aquests darrers minuts de programa. Parlem de futbol femení, per exemple, de la tercera victòria consecutiva del sènior femení del Club de Futbol Sobrense, que ahir va guanyar 0-6 al camp de l'Òdena. Per tant, tercer triomf consecutiu per les noies que entrena José González i un respir després d'una mala ratxa, d'un mal inici de temporada. Però bé, l'equip ha aconseguit refer-se amb aquestes tres victòries. Ha estat en línies generals una bona jornada per als equips femenins del Sobrense, almenys l'infantil cadet, que va empatar aquí a casa 6-6 amb el Valls Atlètic. També va golejar l'Alevín infantil de segona divisió, que va guanyar per 0-7 al camp del Vegas. Parlem també de futbol sala, de la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala en la seva 8a jornada. Creiem que l'agrupació esportiva de les Botigues de Sitges podria aconseguir la seva primera victòria. Jugàvem a la pista del Coem, a la pista de l'Alella Futbol Sala, però finalment va ser el conjunt de l'Alella el que es va endur la victòria gràcies al resultat de 3-1. Per tant, amb aquesta derrota, el conjunt de l'agrupació de les Botigues de Sitges queda com a Coem en només un punt. Per tant, no s'ha estrenat encara, no ha estrenat el casiller de victòries en aquesta Lliga Nacional Catalana. Proper partit, rep el Vigas i Riells, que en aquesta última jornada es va imposar per 6-3 a la Penya Recreativa de Sant Feliu. Anem cap al rugby. Certament ho tenia difícil el Rugby Club Sitges perquè aquest passat dissabte visitava la Guinardera, que és el camp on habitualment juga amb el Rugby Club Sant Cugat. Rugby Club Sant Cugat, que és un dels favorits a ser la temporada que ve a la Divisió d'Honor. I el resultat ho diu pràcticament tot. 59-19 va guanyar el conjunt del Sant Cugat al Rugby Club Sitges. Un Rugby Club Sitges que amb només dues victòries és penúltim a la classificació. Pel que fa a la propera jornada, rebrà amb el Rugby Club l'Hospitalet aquest proper dissabte aquí a Santa Bàrbara. La resta d'equips, per exemple, el femení, que va perdre dissabte aquí a Santa Bàrbara 22-30 amb el GEC de Girona. A les categories inferiors, victòria del sub-18, 31-36 al camp del Club Rub Tarragona. Victòria també del sub-16B, 5-29 a la Sínia Batadet de Vilanova, al camp del Cel Vilanova. I derrota, en canvi, del sub-16A, que va perdre d'una forma clara i contundent, 65-5 al camp del Sant Quirze. Anem al bàsquet. Copa Catalunya, jornada número 10. El sènior A del bàsquet de Sitges, que va aconseguir la victòria 65-81 a la pista del Collblanc Torrassa B. Per tant, segona victòria consecutiva després de desfer-se del líder, del Viladecans. i els Edu Piñero, que es queden en la sisena posició amb un balanç de 6 victòries, 4 derrotes. El proper partit rebran el CC aquí a Pinsbens dissabte a partir de les 6 de la tarda. La tercera catalana, derrota del Sènior B, 70-42 a la pista del Salou. Els sitgetans que continuen a la penúltim lloc de la classificació només han aconseguit una victòria. I a la segona catalana femenina, el Sènior femení que trenca una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives, va guanyar aquest passat dissabte 58-53 al Xamba Vilafranquí. I parlem també d'hoquei patins, ja en aquesta recta final, a la segona catalana, jornada número 10. El Sènior B del Club Patí Sitges, que va guanyar divendres al vespre 6-8 en la seva visita a la pista del Club Patí Blanes Atlètic. Per tant, segon triomf consecutiu per als sitgetans, que es prenen un respir bastant important a la classificació després de no haver començat massa bé aquesta lliga segona catalana. Recordem que el primer equip descansava i que el proper partit per al Sènior A serà ni més ni menys que el derbi amb el Vilanova aquest proper dissabte aquí a Pinsbens. Altres resultats dels equips inferiors, doncs, per exemple, el Júnior, que va empatar 3-3 amb el Club Patí Vilanova, el Juvenil, que va perdre 6-0 a la pista del Riudebitlles, l'Infantil, que va guanyar 6-5 al Club Patí Calafell, l'Aleví A, que va perdre 3-2 a la pista del Congrés, l'Aleví B, que va perdre aquí a Pinsbens per 0-9 davant el Club Patí Sant Ramon, i encara un últim marcador, en aquest cas el del Benjamí, que va perdre de forma clara 2-12 amb el Jesús, Maria i Josep. I amb els resultats en d'hoquei posem punt final a aquesta edició d'avui dilluns, 23 de novembre, del temps de descompte. Toni, gràcies.
Molt bé.
Tornem dimecres amb més esports a la tertúlia Pilotes Fora, aquesta setmana en companyia, doncs, dels habituals, del Toni, del Juanjo i també d'Àngel Calvo, que ens visitarà i ens donarà, doncs, el seu punt de vista de com està veient aquest inici de temporada a la Unió Esportiva Sitges. Tornem dimecres. Gràcies, bona tarda.